És l'hora de l'especialista. Avui amb...
Els millors moments sempre a la vinoteca. Esmorzar amb l'ambient del mercat, fer el vermutet a la terrassa, dinar de tapes amb vins a copes, un bon àpat cuinat al moment amb peix o carn dels mateixos plaers, o el plaer de triar un bon vi entre molts vins. Són els moments Vinoteca, plaça Mercat d'Olot.
Aquests són els moments Vinoteca que trobem a la plaça Mercat d'Olot, però també trobem moments, podem dir, de bons tastos i de bon producte i de bons elements al celler Pibernat que el trobem al Mas Les Mates. I dic això perquè avui hi ha un tast de vins molt especial, però no sé si es fa a la Vinoteca o es fa al celler. Miquel Fluvià, bon dia,
molt bones. Es fa el celler.
Es fa el celler, no? Que és el lloc on es fan habitualment,
on
es fan, no?
Sí, és on tenim la sala de tastos, i aquest vespre, com bé has dit, doncs tenim un tast que, si algú ens està escoltant i té ganes de venir, encara hi ha temps, en queden dues places lliures.
Són poques, eh?
Vull dir, és les últimes dues escadusseres.
Sí, sí.
És dir, que si algú li interessa, doncs només ha de... Avui un més senzill és anar fins a la plaça Mercat, a la Vinoteca, i dir que... reservar-ho i dir que ve, o venir directament... a les Tries, al polígon de les Mates, i també allà al local, doncs, comentar-los el fet, doncs, que vol venir a reservar-ho, i aquest vespre, a les 8 del vespre, doncs, podrà gaudir, doncs, d'aquest tast, que porta sota nom de Vinyes Arran de Mar.
Vinyes Arran de Mar.
Sí, és un tast que farem, doncs, de, bàsicament, de blancs i un rosat que se'ns hi ha colat... De sorpresa pel mig, i
ara... Quan dius això d'un rosat que se'ns ha colat pel mig així de casualitat, què vol dir això?
No, vol dir que, és a dir, la idea era un tast de blancs, però un dels cellers que farem el tast té un rosat que és una cosa molt especial, diferent, i que, bueno, que hem dit, mira, va, doncs l'hem deixat passar a la festa, perquè realment, doncs, era... És a dir, la gent que vingui entendrà per què l'hem convidat. I, llavors, el que m'agradaria, doncs, avui és explicar una mica a qui no pugui venir, doncs, una mica el tast de què irà, explicar una mica quins vins, doncs, tastarem, i, evidentment, faltarà el més important, que serà, doncs, veure'ls, olorar-los i tastar-los, no? Que això és el que podem gaudir aquest vespre a partir de les 8, no? Però, bueno, ja és una mica de... és a dir, com un aperitiu, doncs, el fet, doncs, de... una mica saber una mica la història, saber una mica com són i veure una mica, doncs, bueno, viure una mica, doncs, aquests vins, el paisatge i el que comporta, doncs, tots aquests elements.
Perquè aquests tastos quan duren, més o menys? Has dit que començàveu a les 8, no?
Les 8, i normalment hem de comptar, doncs, un parell d'horetes. És a dir, depèn també una mica, doncs, de... Ho de sempre, no? Allò que diuen el pregs i preguntes, no?
Exacte.
Si després, doncs, hi ha més curiositat o no, doncs es pot allargar una mica més o menys. Però, bueno, bàsicament la idea és aquesta, vull dir, acabar, doncs, allò abans de les 10 del vespre i llavors anar a sopar, no? I nosaltres el tast, no, teòricament un tast s'hauria de fer sense menjar res, vull dir, com a molt allò una mica una cosa seca, tipus bastonet de pa o així, més que res per netejar la boca i que no se't barregin gustos d'una copa a una altra, però per experiència al final, si hi fiques una mica de coixí, no? Sempre és més agrit, tot i que a vegades et distorsiona una mica el tast. Vull dir, si vols ser purista, si vols tastar realment els vins, seria millor no menjar absolutament res, no? Però, bueno, nosaltres sempre hi fiquem alguna cosa, més que res per això, per el que dic, per fer una mica de coixí, però no amb el concepte de que estiguem sopant, no? Bàsicament és el concepte de dir, bueno, i fins i tot allò de dir, oh, que no se'm posi malament, no? Amb l'estómac buit, doncs està
veient. Perquè quants vins són els que es tasten?
Aquest vespre en farem 5.
5?
5. és ho habitual, no? 4, 5, 6 vins és el que es fa amb un tast. Passar d'aquesta quantitat no és una qüestió doncs, ni de grau d'alcohol ni de temps, és més una qüestió del que som capaços de
trobar i d'esverinar del vi,
sí,
no?
Sí, i de gaudir, no? Vull dir, arriba un moment en què a la que passes d'una certa quantitat és difícil ja recordar què havies tastat al principi i s'acaba convertint en un acte en què no acabes de profunditzar en cada vi. Això tothom, qualsevol persona, no? Una altra cosa són els professionals que són capaços, doncs, de... com per exemple, em refereixo als Parkers i companyia, doncs que són capaços de, en un matí, doncs de provar 100 o 200 vins i puntuals, no? Però bàsicament els puntuen i els analitzen d'una manera totalment freda i només buscant les qualitats del vi, no? Però un cop tastat automàticament se n'oblidem i passen als següents, no?
Vull dir que clar, no. Tu estàs dient 100 vins, per exemple, en un matí.
Sí.
Quan deus portar 50 ja no deus saber ni el que estàs bevent, no? O no deus notar...
No, bueno, sí, perquè és a dir, estem parlant de professionals, no? D'entrada ja no es veu, és a dir, no se'n passa el líquid, no?
No, ja.
És a dir, s'escup tot i bàsicament el que vas a buscar, doncs, és tot el que són les qualitats que té aquell vi, no? Vull dir, és tenir molt clar què has de puntuar i un cop ho tens clar, doncs vas dient si compleix les expectatives o no les compleix, no? I li busques la puntuació. Però no estàs gaudint del vi, no estàs... És a dir, no estàs interioritzant aquell vi, no? Vull dir que interioritzar un vi és una cosa molt més complicada que el fet de dir em faig un glob, l'escupo, veig com està de... me'l miro, veig com està de color, veig com està el nas, veig si és més àcid, si és més amarg, si té estructura, no en té... Bueno, vull dir
que
és una cosa molt més freda, però no estem gaudint del vi. No. No, no, és a dir, en aquest moment no dius ostres, que m'ho he passat bé, doncs...
No, clar.
És una cosa totalment diferent.
Perquè, esclar, el perfil de persones que van a muntars d'aquestes característiques, quin seria? Són persones que en saben molt, persones que els agrada aquest món i que volen descobrir-lo... què trobem, per exemple, muntast al Pi Bernat?
Bàsicament són enamorats del món del vi. És a dir, normalment la persona que va a muntatge és una persona que li agrada el món del vi, que gaudeix beguent una copa de vi i que en un tast hi troba doncs, una manera diferent de gaudir el vi, de profunditzar en aquella copa que té davant i, a més, fer-ho d'una manera, de la millor manera que es pot gaudir el vi, que és fer-ho en companyia, no? Vull dir, no hi ha res més agradable que tenir una bona copa de vi amb una bona companyia i poder comentar doncs, aquella copa com la veus, no? I tots ens agrada, doncs, el fet de dir ostres, doncs a mi aquest vi m'agrada molt i saber, doncs, la persona que t'està acompanyant, doncs, si també li agrada molt o potser no li agrada tant i quins motius té, doncs, per dir-ho o no dir-ho, no? Vull dir que al final és això, no? Vull dir, són gent que t'agrada el món del vi. Si no t'agrada el món del vi, difícilment li trobes sentit a... amb una història d'aquest tipus, però això és com tot, no? Vull dir, és el que... qui és que va doncs, a veure doncs, un festival de cine, no? Doncs qui li agrada el cine,
clar,
no?
Clar,
vull dir,
clar.
I per gaudir les pel·lícules, no? I tu quan... I al final, què és el més agradable? Doncs al final, doncs, comentar-ho, no? O el que ha vist un, el que ha vist l'altre, doncs això és el mateix, no? Què hi trobo jo amb un vi? Què hi trobo de bo? Què hi trobo de dolent? Quina perspectiva jo hi he vist i veure si els teus acompanyants doncs, realment veuen el mateix o veuen coses diferents, no? I si veuen coses diferents t'ajuden a dir, carai, poder sí, doncs veus, això
però,
no,
clar, hi haurà
no
algunes persones que diran jo aniria, no?, al tast aquest, però no hi entenc res.
Cap problema, tots hi entenem. És a dir, que al final ni és una masterclass, ni anem a valorar ningú, ni absolutament res. Vull dir, bàsicament és, si, d'entrada, que repeteixo, vull dir, que t'ha d'agradar el vi. Si a tu t'agrada el vi, ja hi entens. Vull dir, tu saps el que t'agrada. És a dir, de vi entenem tots. És a dir, perquè al final és allò que he explicat alguna vegada, tu fas tastos a cegues i a una persona li fas escollir de diferents vins i a cegues ens posarem d'acord. Yeah. És a dir, i normalment quan et poses d'acord, et poses d'acord amb el millor producte. Vull dir, difícilment, o que és impossible, una persona doncs, et dirà que aquell producte que és dolent, que allò realment és el bo, no? No passa, és impossible, no? Perquè ets una persona que, si el vi t'agrada, t'agrada el bon vi, com a tothom, no? Clar, clar, clar. I vull dir, passa que moltes vegades no som conscients de que en sabem més del que ens pensem, no? Perquè tots en sabem, tots en sabem, tots som ho suficientment gourmets i tenim el paladar suficientment fi per saber si una cosa és bona o no ho és tant. Vull dir que és realment, realment evident.
Miquel, i avui, per exemple, què és el que... M'has dit que hi haurà 5 vins, que avui es titula aquest tast Arran de Mar, m'has dit?
Vinyes Arran de Mar.
Arran de Mar. Però ens portaran a algun lloc concret o, sí, o el mar serà tot el mar en general, vull dir, no, de tot arreu?
Ens portarà a un lloc concret. Jo sempre hem dit, això es diu normalment sempre, i és realitat, que el beure vi, el vi t'ha d'acompanyar, el vi és paisatge, el vi és territori, és cultura, és història, i ens transportarà doncs, a una zona molt concreta i ens portarà al Cantàbric. Ens portarà això a Vinyes Arran de Mar i és un títol, però és un títol que respon a la realitat que d'una zona maquíssima que tenim al Cantàbric, al nord d'Espanya, que seria tota aquesta zona que va doncs, des del Cantàbric fins al País Basc, no? Tota aquella cornisa cantàbrica en què bàsicament ens trobem en dos grans, una gran regió vinícola i una altra que més desconeguda. La més coneguda seria la del País Basc, el Txakoli, no? I la zona bàsicament de Zarauz i Getària, i l'altra seria la més desconeguda, però que a nivell... salvant molt les distàncies, però s'assemblen molt a nivell de territori, que seria el Cantàbria, els vins de Cantàbria. Amb què s'assemblen? En que la disposició doncs, a les vinyes respecte al territori, no? Són vinyes amb petita, és a dir, posades en pendent, com quan és normalment que és la posició en què treus millor rendiment del raïm, i amb petites, com diríem, com muntanyetes, no? Arran de mar. És a dir, tots els que hem estat en aquella zona sabem doncs, que hi ha el mar i automàticament, fins i tot a pocs metres, doncs, ja comença doncs, aquestes, no en podem dir muntanyes, perquè, esclar, des de la Garrotxa veiem aquelles muntanyetes i ens fan riure, no?
Ja.
I dir, són aquelles petites, d'això, aquestes petites...
Montículos, així.
Sí. Exacte. Aquestes petites muntanyetes, no sé dir-ho d'una altra manera, no? En què a les pendents doncs, hi ha la vinya doncs, plantada, no? I des de... És a dir, pràcticament la distància que hi ha de les vinyes al mar és ínfim. Pràcticament diríem que són vinyes que estan arran de mar, però és que és la realitat. Vull dir, hi ha fins i tot a la zona de Getària, hi ha... és a dir, visualment jo crec que la distància que hi ha entre les vinyes i el mar moltes vegades està per sota dels 1.000 metres. Vull dir que en 400-500 metres ja trobes vinyes. I això dona una característica molt especial als vins, no? Que per això et transporten. Són vins amb una gran salinitat. Una gran salinitat i una salinitat que fins i tot diria que és no cantàbrica, sinó atlàntica, no? Una salinitat atlàntica que quan els veus te'n dones compte que realment és aquell territori. Vull dir que és una aroma, un gust que és diametralment oposada al que et trobaries a la Mediterrània, no? És una cosa totalment diferent, no?
Perquè a la Mediterrània, per exemple, els trobarien com més dolços o...?
No són, és a dir, són vins que la salinitat no apareix.
Ja.
Vull dir que és a dir, tenim unes característiques totalment diferents, coses sí, que ens apareixen doncs, en aquell territori. Per això et dic que et transporten en el lloc, no? i la visió moltes vegades, i més si has visitat el territori, quan veus un vi d'aquests, te'n dones compte de que és una de les grans vistes que pots visitar, i jo aquí recomano a tothom que ho faci, doncs veure el mar des de les vinyes en aquestes zones, és realment una aquelles imatges que diem que són bucòliques, no? Mm-hmm. Fins i tot hi ha una ruta que recomano que està molt i molt bé. Necessites en un dematí la pots fer, que són 2 hores d'anar i 2 hores de tornar, que és una ruta que en diuen la ruta del Chacolí, que va de Guetària,
sí,
fins a Zumaia, no? Passant pel mig de la vinya. És un plaer, doncs, d'olors. Pel camí, doncs, deus passar una dotzena de petits cellers que elaboren Chacolí. Mm-hmm. Poder-ho fer amb pràcticament les dates que estem ara, és una bona època per poder-ho fer, perquè estan tots acabant la verema. Bueno, la brema ja està acabada, però que estan elaborant, estan fermentant el vi. L'olor, doncs, que et trobes durant tot el camí és l'olor aquesta del vi fermentant, i una cosa realment molt i molt agradable, no? Quan tu fas aquesta ruta, el dia que tu tastes un Chacolí, et transportes i dius, clar, jo aquesta olor, jo hi he estat,
clar,
he caminat per aquí. És això de que el vi realment és viatjar i et transporta a la zona, no? I llavors aquest vespre tastarem, doncs, de Chacolí, doncs, un dels grans cellers que hi ha aquí a la zona de Guetària. És a dir, a nivell de territori està el poble de Guetària, però a nivell de vista està sobre Zarauz. És a dir, Zarauz, mm-hmm, i Guetària estan al costat. I és un celler que es diu Bassalore, i elaboren, doncs, bàsicament, doncs, quatre varietats de Chacolí. El que ells en diuen el de sempre, no? Que és el Chacolí tradicional que tots coneixem, no?
El de sempre, diuen ells.
El de sempre, el que s'ha fet tota la vida.
Ja, ja, ja.
El que s'ha fet tota la vida, que s'ha fet amb la varietat Onda Barri Zuriz. I aquest és el Chacolí, doncs, aquest blanc, en què té una petita quantitat de carbònic. És a dir, que té aquell gas tan petitet, que sí, això és totalment natural, que és el carbònic que es produeix durant la fermentació. Ells el que fan, doncs, un cop han fet la fermentació del vi, del Chacolí, el posen en fred, per sota dels 5 graus, uh-huh, i amb això aconsegueixen que aquest carbònic no desapareixi, que no. es mantingui l'ampolla, s'embotella, i quan s'embotella, evidentment ja està, ha quedat aquest carboni incorporat, doncs, al vi, no? Aquest seria l'habitual, el de sempre, el que moltes vegades tots estem més acostumats i hem begut la majoria de vegades amb freqüència, no? Llavors hi ha la Niña Bonita. La Niña Bonita és aquest que hem comentat, doncs, aquest rosat que se'ns ha colat aquí, que és una cosa molt poc habitual. És a dir, el Chacolí normalment el 99,9% són Chacolís blancs, però algun celler, doncs, comença a elaborar, doncs, rosats, uh-huh, no? I llavors Bassalore, doncs, fa un Chacolí rosat, que a part de portar la varietat aquesta, on de Barri Zuri, això és la varietat del raïm, uh-huh, porta una, a més, i li incorpora una altra varietat, que és l'Onda Barri Belsa. I el Belsa és el negre. Uh-huh. El Zuri és el blanc, i el negre, i el Belsa és el negre, i llavors això acabes creant, doncs, un vi rosat. Fa un vi rosat amb un prensat molt i molt suau, i mantenint les pells, doncs, del negre, amb realment pocs dies, per fer un rosat d'aquests molt, molt pàl·lid, molt suau, però que li dona, a nivell de gust, una connotació totalment diferent. Vull dir que a ulls clucs tu sabries dir el blanc és aquest i el rosat és aquest altre.
Es nota, diguéssim.
Es nota, són diferents, no es nota absolutament res, que és una de les coses que farem aquest vespre, no? Dir, a veure, no ens deixem influenciar pel color, això costa, això hauríem de tancar els ulls, però...
Ara t'ho volia dir, posar unes venes als ulls sí, i però... va, testeu.
Sí, que passa que moltes vegades això s'hauria de fer d'entrada, perquè si no el subconscient i la... ens influencia a tots i quan una, tu ja saps una copa o que hi ha, moltes vegades costa doncs de realment ser imparcial, no? Però bueno, també són de les coses que s'aprenen doncs fent un tast d'aquest tipus, no? I llavors el tercer vi que provarem doncs d'aquest celler doncs de Chacolí, ells en diuen El Abuelo.
Caram, tenim la niña bonita, tenim l'abuelo, tenim tota la família aquí, no?
Tota la família. I llavors, l'abuelo no és res més que una cosa també molt poc habitual. Cada dia s'està fent més, també. És a dir, com totes les DOs, els cellers van mirant de fer coses noves i trobar productes nous, però tot i això, que és una cosa nova, també se'n fan molt poques ampolles, però bueno, perquè bàsicament perquè el mercat en marca, no? I la gent que demana és el de sempre,
ja,
no?
Ja.
L'abuelo, ningú hi pensa en l'abuelo. I l'abuelo no és res més que aquest Chacolí, que és el de sempre, doncs... deixant-te'l un cop està elaborat, deixant-te'l durant uns mesos fer-li una criança sobre les seves lies. Se li deixa una criança de les seves lies, això el que fa li dona més estructura, li dona més cos en el vi, conserva la seva frescor, perd una mica els aromes. Per exemple, nosaltres amb el Chacolí trobarem sempre aquestes flors, aquesta fruita blanca, la pera, la poma. Doncs això poder desapareix una miqueta, però es manté bàsicament les flors i es manté la frescor del vi, però amb molta més estructura, li canvia el color és una miqueta més groc, una miqueta més pujat, i té una altra característica bàsica, que això li passa a tots els vins que els hi fem una criança sobre les seves lies, és que guanya en possibilitats doncs de guarda, no? Un Chacolí és un vi fresc, que és bàsicament és per beure de seguida. Un Chacolí no té sentit esperar més d'un o dos anys per poder el beure, i aquest cas és diferent, no? Aquest, amb el pas del temps, pot fins i tot guanyar amb estructura, pot guanyar una mica doncs les seves característiques i permet doncs poder ser un vi, no podríem dir que és un vi de guarda, perquè tampoc és el que s'espera, però sí que se li canvia una mica les característiques, i fins i tot el moment del maridatge pot portar a que sigui idoni doncs fins i tot per algú més que no sigui autípic doncs dels peixos, el marisc, i podríem anar doncs a fer-hi doncs alguna altra, fins i tot en carns, no? Podríem maridar. Fins i tot aquest vespre una de les coses que farem serà un maridatge curiós en tots els xacolís. Vull dir, farem la sorpresa també serà que no farem el maridatge doncs tradicional i ens trobem un peix a sobre la taula, no? Farem una cosa diferent, que no ho diré perquè si no...
No serà sorpresa.
No serà sorpresa, però si cas, evita, setmana que ve, doncs, et donaré
el resultat, per dir-ho així, no? El que heu fet. Escolta'm, me n'has dit tres d'aquests vins.
Exacte.
En queden dos, no?
Hem d'agafar el cotxe i hem de fer uns quants quilòmetres i ens hem d'anar hem de sortir del País Basc i ens hem d'anar a Cantàbria. Al final el paisatge canvia lleugerament, però el que és l'estructura del territori tampoc canvia tant. Vull dir, mantenim doncs aquest mar arran de muntanya, aquesta muntanya baixeta, i la vinya doncs amb la pendent de la muntanya. El que sí que canvia és les varietats en que trobarem plantades. En quant a varietats plantades, continuem, és a dir, l'Ondarroa Zuri és una varietat basca, però que en el territori doncs a pocs quilòmetres, que seria Cantàbria, doncs també es conrea amb perfecció i també és autòctona d'aquella zona. I, però a més a més, ja comencem a trobar, estem a mig camí entre el País Basc i Galícia, no? I bàsicament, si haguéssim de dir què hi podem trobar per proximitat, doncs l'Ondarribia pel cantó del País Basc i l'Albariño per cantó de Galícia i el Godello també pel cantó de Galícia. I llavors una varietat en que no és aquesta zona, que és bàsicament d'Alemanya, que seria el de l'Alsàcia, que seria el Riesling, no? I vostè també tenen plantat, des de fa molts d'anys, plantes de Riesling, més que res perquè el que és el clima i el territori, doncs hi pot viure a la perfecció. Estem parlant d'una zona que és relativament freda i el Riesling és una varietat, doncs, que en ambients freds, doncs, es comporta molt i molt bé, no? Doncs amb aquestes quatre varietats, Ondarribia, Riesling, Albariño i Godello, doncs hi ha un celler molt i molt petit, un celler dels que a mi m'agraden, aquests cellers que treballen molt i molt bé, que fan vi perquè els hi agrada fer el vi, per ells el vi és la seva vida, perquè en aquestes terres, tu quan tu ho veus, dius, fer vi amb aquestes condicions t'ha d'agradar, perquè no és fàcil, no? Vull dir, quan tu veus una planura, doncs, guita, planti el que vulguis, vull dir que el territori t'ho posa fàcil, doncs, per poder conrear la terra, però quan la terra està empinada, en pendent i de difícil accés, doncs tot són dificultats, no? Uh-huh. I recordo, doncs, haver anat a visitar les vinyes, hem pujat amb un 4x4 i jo, que no sóc gens aventurer, diu, mare meva, i no he fet testament, no? I on te'n porten aquesta gent, no? I al final acabes arribant a la vinya. I moltes aquesta gent, doncs, fan bàsicament dos vins. Un és el Tusio. Mm. El Tusio és un vi fresc, un vi d'aquells ideal, doncs, per aperitiu. Mm-hmm. Allò per fer copes, sí. D'aquells vins que amb una acidesa molt marcada, que el veus una copa i ja t'està demanant una altra copa. La boca ja diu, ostres, ja està això?
No, t'enganxa.
No n'hi ha més, te quedes totalment enganxat. I aquest vi, el Tusio, està fet de dos varietats d'aquestes que he dit, està feta d'Ondarribia, i amb això ja té una gran característica, molt semblant al Txakoli. El Txakoli passa el mateix, eh? El Txakoli és un gran vi també per aperitius, en què et demana sempre més, és un vi molt, molt i molt fàcil de beure, i això porta pràcticament aquesta varietat, l'Ondarribia, i acompanyat, que això el fa diferent aquest de Cantàbria, amb Albariño. Doncs amb aquestes dues varietats fan aquest vi molt i molt fresc, que és el Tusio, i llavors en fan un altre, hi ha un vi molt més gastronòmic, un vi molt més pensat, doncs, ja per acompanyar, doncs, ja un àpat, un vi que el poses en una taula i t'acompanyarà, doncs, els peixos, els mariscos, doncs, d'una manera sensacional, que en diuen el Mar de Fondo. I és un nom que realment promet, és a dir, el nom no és una anècdota, sinó que parla realment del que és el vi, Mar de Fondo, no? Ja ho explica tot, no? Vull dir, tu estàs beguent aquest vi i tens el mar, és mar pur, el peix hi combina a la perfecció. I aquest és un copatge de les quatre grans varietats que tenen a la zona, i les repeteixo, l'Ondarribia, l'Albariño, el Godello i la Riesling, no? I amb uns percentatges molt iguals d'una varietat a l'altra. És un vi, doncs, que, a diferència del Tusio, doncs hi ha amb molt més de cos, molta més estructura, molt més llarg, és a dir, llarg vol dir que tu el veus i al cap d'una estona encara
tens aquell gust,
i l'estàs gaudint. Són aquells vins que els gaudeixes molt i molt i molt i molt durant un àpat, no? Per què? perquè et permeten, doncs, primer t'acompanyen molt bé amb el menjar i segon que quan veus i estàs xerrant, estàs en una conversa, estàs, doncs, fent tertúlia, i que són els àpats realment que gaudeixes, són aquells vins que has begut i encara el tens el gust a la gola, no? I l'estàs gaudint mentre estàs parlant, no? Vull dir que i bueno, són el disfruter és interminable, és etern, no? Perquè durant tot l'àpat, doncs aquell vi tan bo, doncs l'estàs gaudint constantment, no? I no has d'estar beguent constantment, doncs per realment, doncs per gaudir-lo, no, al revés. Vull dir que lentament són copes que poden durar molta estona i les poden gaudir molt.
Molt bé, ja no ens queda més temps, ens hem passat del temps, com sempre, i només dir una cosa, que si algú té ganes, doncs, de tenir totes aquestes sensacions, de gaudir-les aquest vespre, ho podrà fer a partir de les 8 del vespre. Bé, si algú, dues persones, perquè són les dues places que queden ja,
queden,
no?
Dues places, dues persones, doncs, encara són a temps, doncs, de reservar-ho i venir.
Molt bé, com ho han de fer això per reservar-ho?
Venir fins aquí a la Vinoteca, a la plaça Mercat, o venir allà baix a les Tries, a Pi Bernat, i comentar-ho. Si algú no es pot desplaçar, donaria un número de telèfon en què podria trucar, que seria el 972-28-01-20, que seria el telèfon, doncs, d'aquí a la Vinoteca, i fer la reserva.
Molt bé, doncs, escolta, que vagi molt bé el tast d'avui, que us trobeu al llarg d'unes quantes hores arran de mar, gaudint, doncs, de tots els aromes, gustos, sabors i, sobretot, paisatge. Sí. Paisatge.
Correcte. M'he oblidat una segona fórmula per poder reservar. Aquest tast està també a internet. Es pot comprar la reserva a través d'internet a la pàgina de pibernat.es.
És a dir, que entren allà, pibernat.es,
van a una zona a vins, hi ha un puesto, un apartat que diu tas de vins, entres a tas de vins i ja el trobaràs.
Molt
trobaràs
bé.
aquest d'això, i votes allà sabrà si aquestes dues places encara hi són o no hi són, perquè ara, aquest moment que estem parlant, allà hi ha dues places pendents.
Molt bé.
I votes, si allà posa producto no disponible,
vol dir que s'ha acabat el caldo.
Vol dir que algú ha passat a davant.
Molt bé, doncs que s'espavilin els que vulguin anar-hi avui. Exacte. Encara, que mira, en aquest moment encara obtenen temps. Miquel, que vagi molt i molt bé, i Vinga. Que sigui tot un èxit.
Perfecte, esperem-ho. Vinga.
Coneixes Pibernat? La nova botiga de vins, caves i alimentació gourmet a les Tries. Hi trobaràs vins de guarda, xampany, caves, licors, cervesa artesana, vermuts i molt més. Pibernat, tu tries.